Estàs escoltant El Submarí.
Continuem navegant amb El Submarí i ho fem per convidar-vos aquesta tarda a l'espai de paraula a una conferència, ho anunciàvem a l'inici del programa, a càrrec de la Teresa Sunyer. Una conferència que també, com dèiem, parlarà del suïcidi, o el que és el mateix, pensar el suïcidi. Nosaltres volem desgranar aquest tema encara tabú, si la mort ja per si, parlar de la mort en societat i obertament és complicat, parlar del suïcidi ens imaginem que encara ho és més. Per tant, farem un tast d'allò que avui es parlarà, com dèiem, a 8:45 del vespre a l'Espai de Paraula, situat al carrer Sant Pere. És el moment, doncs, de saludar la psicòloga clínica, psicoterapeuta i psicoanalista relacional, Teresa Sunyer. Bon dia.
Hola, bon dia, Mariona.
I bon any, per cert, perquè ens havíem vist l'any anterior. Sí. Bon any i, a més, bon any pel que fa a aquest cicle de conferències que continues en aquest 2019. Per tant, cada mes aproximadament tindrem una conferència, una xerrada.
Sí, aquest cicle de conferències ja porta 22 anys funcionant i de fet, el meu interès i pel que vam començar és perquè pogués haver-hi com una reflexió sobre temes de salut mental, poder-hi pensar, poder-hi... Perquè hi ha moltes informacions que o són poc serioses o són contradictòries, no? I em semblava que era interessant dins de la ciutat poder obrir un espai en què s'oferís aquesta possibilitat, no? De que ve gent realment a la que jo estic molt agraïda perquè són persones molt preparades professionalment i personalment. Llavors, doncs, tenir-les allà una estona, poder parlar amb ells, que expliquin la seva experiència a nivell clínic, a nivell d'investigació... Jo penso que, bueno, jo, per mi és un plaer, realment.
I un luxe, evidentment, com dèiem, tenir aquestes veus que ens ajuden, no?, a analitzar, a canalitzar, a reflexionar. En qualsevol cas, avui, com dèiem, a 8:45 del vespre, d'entrada lliure al carrer Sant Pere, iniciem aquest cicle de conferències del 2019, pròpiament, amb un tema que, com jo deia, aparentment i d'entrada, ja ens costa fins i tot a vegades pronunciar la paraula, no? Un tema que ha estat... tapat, amagat, un tema tabú relacionat, òbviament, estem parlant del suïcidi, per tant, amb la mort, i si ja la mort per se ja costa de parlar-ne, m'imagino que el suïcidi també. En qualsevol cas, comencem desgranant una mica el suïcidi. Avui, cap a on ho enfocaràs? Perquè m'imagino que és una terminologia molt àmplia i no sé si el suïcidi com a tal o tot el que envolta o no es pot separar. És a dir, quin serà l'enfoc d'avui de la conferència?
A veure, jo d'entrada començaré parlant una mica de la història del suïcidi a Occident.
Ara en farem una pinzellada.
Perquè, clar, evidentment, nosaltres som persones que rebem tot l'influx cultural dels nostres abans passats. La cultura no es forma en un moment donat, sinó que igual com les paraules es van mantenint, se'n creen de noves per definir aspectes i forma part del nostre llenguatge, la cultura, les tradicions, el pes que hi ha hagut d'unes creences i una manera de mirar-ho, doncs també formen part de la nostra tradició. I el suïcidi, a veure, la història del suïcidi és bastant inquietant en el sentit de com s'ha sigut tractat històricament. I jo crec que aquest fet pesa avui dia amb la concepció que d'alguna manera se'n té.
Per tant, arrosseguem, no?, la manera com ha estat present aquest suïcidi llarg de la història. Encara avui en dia s'arrossega després de dècades, centenars d'anys i segles, no?
Sí, evidentment. Pensa que, per exemple, faré un breu resum, però igual doncs, ens pot aclarir algunes idees. No? Per exemple, doncs, a Grècia el suïcidi no estava ben vist. Sempre hi ha hagut, dic a la història d'Occident, sempre hi ha hagut moments o particularitats en què estava... en què s'acceptava el suïcidi, sobretot doncs, per temes de guerra, etcètera, no? Per desfetes militars, etcètera. Però Plató fa dues referències en el Fedro i a les lleis, però Aristòtil ja comença a parlar doncs, que el suïcidi atenta contra les lleis de l'Estat. És a dir, l'home és un ciutadà i forma part de la polis, és a dir, que sí. el suïcidi no està ben vist en aquest sentit, no? Els esclaus i els militars era una altra història, perquè ells,
era
ells eren...
Rang, o superior o inferior, però un altre
rang. No, era, no, perquè eren propietat de, o propietat de l'exèrcit o propietat dels...
D'acord.
Dels senyors que els tenien, no? Llavors, aquest sí que, com a propietat privada, un suïcidi era horrorós. Però en els romans, tot i que no estava permès, també tu podies adreçar-te al Senat i dir que et volies suïcidar. Llavors, el Senat ho avaluava i, si ho acceptaven, et donaven la cicuta. Llavors, hi havia llocs en el que estava permès, o sigui que hi eren llocs que la gent es dedicava, era amb aquest tema, no? Vull dir que lliurement, per exemple, recordo un autor, no sé qui, que explica, doncs, que hi havia una senyora bé, de mitjana edat, molt agradable, i que va fer la seva petició al Senat en aquest sentit. I el Senat li va otorgar. Llavors, per exemple, doncs, a Marsella, a Caceus, sí, hi havia llocs que... Que on s'executava aquesta pràctica, no? Uh-huh. I fins i tot hi havia gent que ho anava a mirar. Tot i que, ja dic, fora d'aquests casos no era ben vist. Uh-huh. El problema arriba amb Sant Agustí. Sant Agustí introdueix que el suïcidi és un pecat, i és un pecat molt greu. Per què? Perquè molt pitjor que l'assassinat, perquè l'assassinat, l'assassí es pot confessar i llavors, diríem, pot entrar al regne del cel, però el suïcida no. El suïcida es considera, doncs, que és el pecat més temible. Wow. I fins i tot en 200 anys hi ha quatre concilis, l'últim és el de Toledo, en 200 anys molt, molt poc. I el primer, llavors, clar, el suïcida és, a part de ser un pecat, està, diríem, bé... està impulsat pel dimoni. El suïcida té una vessant, diríem, fosca, tenebrosa, impulsada demoníaca, pel demoníac, no? Pel dimoni, no? En el suïcida se'ls hi pren totes les terres, se'ls hi pren les propietats, no? Donant aquests concilis.
Un cop s'han suïcidat, a la família el que queda se li pren tot això.
Se li pren tot. No es pot enterrar en Terra Santa. Pensa que els enterraven a creuaments de camins, a vegades amb una estaca, els hi clavava una estaca perquè no es... Vull dir, horrorós, horrorós. I, a més, els familiars havien d'anar-ho a presenciar, el familiar més directe, bé, horrorós. I la família creia... Clar, això després, amb Sant Tomàs d'Aquino, és el que afegeix, o sigui, ajunta les tesis d'Agustí d'Hipona i d'Aristòtil, i ja no solament és un pecat contra, ja no és un pecat respecte a l'Església, sinó que, a més, és una falta molt greu a l'Estat. Wow. La condemna és... Clar, el suïcidi ve d'una història així. Pensem que fins al finals del segle XIX està penalitzat absolutament el suïcidi. I, evidentment, les propietats tot se'ls hi prenia.
Clar.
I això fa molt poc.
Penalitzaven la família que quedava,
És que la família vivia en una ignomínia total.
Per tant, és evident pensar que, degut a aquest fet, aquest càstig, no, imposat, era millor, si es podia, evitar parlar-ne o fins i tot intentar amagar que havia estat un suïcidi. No?
Sí, això s'intentava amagar, sobretot per les represàlies que comportava, clar, a nivell de la família i a nivell, diríem, econòmic.
Clar, perquè quedaven sentenciats també...
De per vida.
Exacte, de per vida, no a mort, sinó de per vida, justament, no?
Sí.
I d'aquí m'imagino que avui en dia tingui encara aquest tabú, no? És a dir, hem mantingut el que dèiem a l'inici, no? Hem arrossegat i hem mantingut, doncs, això, aquesta animadversió per acceptar el suïcidi.
Ja, és que són molts segles, eh? Pensa que des del segle I...
Clar, sí.
Fins a finals del XIX...
Clar.
Són 19 segles. Nosaltres portem solament que un segle i una mica, no?
Sí.
Però aquest pes és que ha sigut molt greu.
No, certament és absolutament meravellós en el sentit de conèixer, no?, la història, l'evolució, el que ens ha portat fins a tenir aquestes conductes o aquests pensaments avui en dia a l'actualitat, però és el que tu dius, ho arrosseguem de fa molts segles.
Clar, per exemple, quan comença la psiquiatria moderna, a França, en Pinel, Doncs els suïcides estaven tancats, els que havien fet, evidentment, intent de suïcidi, estaven tancats amb els bojos, però estaven lligats.
Uau.
Estaven lligats. No, Pinel és el que comença a deslligar els bojos de la Salpetri, però estaven lligats, els hi feien tortures. Bueno, tortures, a veure, s'entenia que allò no eren tortures, es pensaven que era per curar-los, però els... Bueno, els ficaven cap dins d'aigua, bueno, vull dir, eren bastant...
Però clar, m'imagino que hi ha algú, en algun moment, que hi té l'intent o fa per entendre el per què una persona es vol suïcidar.
Home, la primera definició, diríem, científica de suïcidi és del Durkheim, però el Durkheim és cap al segle XIX, si no recordo malament.
Per tant, també és molt cap aquí, sí. Perquè, si tenim en compte que ens anem al segle I, perquè no sé si les intencions...
18-19, no recordo exactament.
...de suïcidi, sí. Per exemple, d'aquella dona grega, no?, que ens posaves l'exemple...
Romana.
Romana. No sé si la intenció del suïcidi era una, no?, era potser algú que estava doncs malalt i ja no volia viure així, o era algú doncs que se sentia trist en un pou i no volia continuar visquent, és a dir, el motiu pel qual es verbalitzava que un es volia suïcidar, suposo que no sé si també ha canviat durant els segles, o hi ha constància de que el segle I us donava la cicuta quan, per exemple, podríem equiparar-ho aquí amb una eutanàsia, és a dir, algú que pateix físicament i que sap que no té sortida a nivell de salut, doncs vol acabar amb la seva vida abans d'hora, abans del que per llei natural li tocaria, o realment ja es parlava de, deixem-ho dir així, depressió o estat d'ànim baix, no sé si això també el, no, el tipificar el que et porta amb un suïcidi, ja ha estat sempre el mateix o no?
A veure, clar, hi havia, sí, és veritat, a l'edat mitja hi havia dos tipus de suïcidi. Hi havia el suïcidi que es considerava el suïcidi per voluntat pròpia, i aquest estava realment molt penalitzat, i llavors hi havia el suïcidi que es considerava que era degut a una influència demoníaca, que llavors això es podia manifestar mitjançant malalties, com podia ser una melancolia, com podia ser diferents coses.
Val. Ja, però ja torna a sortir el dimoni per això.
Sí, bueno, és que, a veure, és que el suïcidi, clar, és que durant aquesta concepció que tan arraigada, no?, d'una concepció cristiana catòlica específicament, no?, que Déu és el que posseix la teva vida i que tu no tens dret a atemptar contra la teva vida, no? Clar, jo penso que, per exemple, conèixer aquesta història, jo crec que és molt interessant, precisament per les famílies de persones que han patit un suïcidi. Clar. Perquè hi ha, a part de lo dur i lo terrible, que és la pèrdua d'una persona que estimes, a més hi ha tot aquest estigma sobre aquest estigma, i després també, d'alguna manera, sempre hi ha la pregunta, i jo què hagués pogut fer? Exacte. I per què no ens hem adonat compte?
Ja m'imagino un remordiment i una culpabilitat que t'acompanya durant la resta de la vida, probablement,
molt gran,
no?
Sí. Sí, per això hi ha associacions com Supervivents després del suïcidi, no? Gent que jo crec que fan una tasca admirable i que recullen, doncs, precisament a vegades familiars o persones que ho han patit. Que sempre... és que és un tema que és molt delicat, perquè cal veure quines raons porten a cada persona.
Perquè... I es pot arribar a veure amb antelació? Es pot arribar a predir o a evitar?
Jo crec que sempre hi ha unes senyals. El falta és que les puguem veure. O, sí, sempre hi ha senyals. Però a vegades també passa que aquella persona ja va adoptant com un aire depressiu o un aire, no? I un també es va acostumant.
Normalitza aquella situació,
sí, es va normalitzant.
Clar,
no?
Clar. També per sobreviure, no? Els que envolten possiblement...
Sí.
Van, bueno, ja passarà, o cuidem-ho, no? És a dir, vas com no tapant, o no és la voluntat, però sí intentant normalitzar, no? Fins que arriba un punt, doncs, que malauradament, si és el cas, i aquesta persona no ho vol normalitzar i vol acabar amb la seva vida, clar, sorprèn, agafa allò per sorpresa i arriba la culpa, no? O el, i si...
Sí, això és molt, és molt dur per les persones que queden, eh? És molt dur. Perquè... A més, hi ha hagut també una part, jo crec, molt mal entesa de la psicologia durant el segle, que era com que és una mica si els pares potser han fet alguna cosa malament, no? Hi ha com aquesta, que si ho has fet bé, doncs aquella persona hauria tingut més recursos.
Clar,
no?
Però què vol dir fer-ho bé, fer-ho malament, no? Clar.
Clar, és que és això, no? Cadascú, els pares, molts, a veure, sí que hi ha pares que tenen unes relacions sí. nefastes amb els seus fills, i no, però molts pares fan el millor que saben, no? I no... Pares no, no. o parelles o qui sigui, no? I clar, és que també fins a quin punt, això és una qüestió molt delicada, jo no tinc evidentment la solució, no? Però veiem com, amb aquesta història mateix, com hi ha una apropiació de la vida personal per l'Estat i per la religió, sí. no? Llavors, el debat, jo crec que seria interessant poder posar el debat sobre qui té dret al cos i a la vida, de qui pertany la vida, i perquè a qui pertany el cos d'una persona i la vida d'una persona? Pertany a l'Estat? Pertany a una religió? Pertany als membres de la família?
O, bueno, o pertany a un mateix.
O
no?
Pertany a un mateix.
Potser en el moment en què ja neixes, naixement, a partir d'aquí potser ja ets una entitat, cosa que evidentment per immaduresa, diguem, estàs a les cures, no?, d'una família o de qui, doncs, els pares o qui sigui, però en principi la vida, no?, hauria de ser d'un mateix en el moment en què nosaltres som els que ens respirem a nosaltres mateixos, ens pensem a nosaltres mateixos, evidentment amb uns inputs socials, no?, però, clar, la vida, jo entenc que pertany a un mateix. En el moment en què hi posem l'Estat o hi posem la religió, clar, s'ha de veure quin pes tenen. No?
Seria
clar.
Interessant un debat sobre
aquest curiós.
Tema. Sí.
Les persones que han intentat suïcidar-se i doncs, no ho han aconseguit, clar, m'imagino que també ha de ser molt dur, no? Perquè volen acabar amb
sí.
la vida, no ho aconsegueixen. Sempre s'ha dit, i disculpeu-me que seré molt, molt directe, però sempre s'ha dit, jo ho he escoltat, i malauradament bastant a prop, de dir... Si no s'ha mort és perquè no es volia suïcidar. Aquesta frase que fa molt mal també, no?, a l'entorn, de dir si no ho ha aconseguit, això es diu a vegades, no?, en boca petita, però es diu, jo vull que tenim doncs, algú professional que coneix doncs, la lingüística, fins i tot és bo parlar-ne. Per tant, les persones que no arriben a posar fi a la seva vida, tot i que ho intenten, és perquè realment hi ha alguna cosa que no els frena. Potser sí que fan l'acte, però no l'acaben de conduir fins al final. Què hi ha de cert en aquesta...
A vegades hi ha sort.
A vegades hi ha sort.
A vegades hi ha molta sort.
Però sort, des de quin punt de vista ho mirem?
A vegades hi ha sort perquè hi ha un... algú ho ha intuït.
Clar.
Algú se li han encès ho ha intuït. A vegades, doncs, és veritat que la persona no ho volia fer. És que... Hi ha una cosa que... I després, a veure, jo crec que aquesta no és la pregunta important. Jo crec que la pregunta important és de dir, escolta, què li està passant a aquesta persona que està fent això?
Que vol, exacte. Què
això,
els porta, no? Què està passant?
Què li està passant? Per què ho fa? Això és la pregunta important. Perquè si ho ha aconseguit o no ho vol... No ho sé. Però l'únic que t'està dient això és que aquella persona hi ha un patiment molt important.
Clar, i però quan et pots preguntar, fer aquesta pregunta, malauradament moltes vegades la persona ja no hi és, perquè s'ha suïcidat i s'ha mort i ha desaparegut. Yeah. Llavors has d'intentar, no, que és allò, fer suposicions, no, m'imagino, o de dir per què ha arribat aquí, per què ho ha fet. Clar, costa molt més d'entendre, no, què passava en aquell cap.
És que no ho entendràs,
clar.
Perquè no ho sabràs.
Clar.
Llavors l'únic que jo crec que s'ha d'arribar cap a un respecte cap a aquella persona i cap a una pau amb un mateix.
És la clau.
Perquè no pots fer una altra cosa. No, aquella persona ho ha fet, no sabràs mai el per què. Ho podràs intuir,
clar.
Podràs fer-te les teves cabòries, però no ho sabràs. I l'única, jo crec que el que és important és poder aconseguir una pau interior. I la pots aconseguir en el moment que també hi ha un respecte per l'acte que ha fet a l'altre.
Clar.
No?
Déu-n'hi-do, eh?
Dic una cosa perquè un que és preocupant són els adolescents. Tu pensa que... I això són unes dades que són preocupants. És a dir, hi ha un... El suïcidi en adolescents és la segona causa de mortalitat a nivell mundial, però a Espanya és la primera. A Catalunya és la primera. els suïcidis van a davant dels accidents de trànsit en les persones de 15 a 29 anys.
Això
a 34.
S'exposa molt poc. És a dir, és la primera notícia, no? Que si no ho busques expressament no ho saps, que és la primera causa.
És la primera causa de mortalitat. Sí. De, bueno, ja et dic, de 29, però no, l'altre dia vaig veure que fins a 34, dels 15 als 34.
Dels 15 als 34.
És molt alt, eh?
Molt. És terrible.
Sí. Sí,
per tant, socialment, no? A nivell d'estat, hauria de ser un problema o una causa d'estat i no ho és, no? Perquè no dic que no hi hagin, òbviament, professionals que ho estan treballant, però també el propi estat, la pròpia notícia queda tapada per la mateixa notícia, perquè això és la primera vegada que tinc aquesta xifra i aquesta estadística aquí. Sabem la gent que mor a les carreteres, sabem les campanyes que es fan, sabem molta acció, i en el cas dels suïcidis, per ser que és la principal causa a Catalunya, amb una franja, això com deien, dels 16 als 34,
és
sembla
gran,
terrible
sí.
que no comencem a visualitzar-ho i a verbalitzar-ho, no? És a dir, no...
Ja, és que hi ha una controvèrsia que clar, és que, com tots els temes, però aquest planteja molts interrogants,
i tant,
no?
I tant.
Perquè... Per una banda, hi ha les opinions que diuen que exposar-ho fa que hi hagin imitacions. Parlar-ne fa que hi hagin imitacions. I altres persones diuen que no. Evidentment que se n'ha de parlar.
Clar.
Però s'ha de parlar d'una manera i d'una certa manera que no faci aquest efecte imitatiu. Perquè hi ha moltes maneres de parlar de les coses. De fet... jo crec que hi ha algunes sèries d'ara que parlen d'aquest tema, no? Però jo crec que s'ha de fer amb una seriositat que doni a entendre les dificultats, però que no indueixi la imitació.
Clar. De fet, hi havia, ja per acabar, perquè ens queden 2 minuts, però hi havia una sèrie de Netflix, no recordo malament, que es deia Por 13 razones,
sí.
Que era just quan, bueno, era una història d'una nena, que una noia que se suïcida, i llavors envia en els seus amics la seva relació que ha tingut i el que, segons ella, no, la feien sentir. I va crear molta polèmica justament pel que tu deies, no? Perquè es deia que potser això creava molta mimesi, no? I que es volia imitar. Què en penses d'aquestes sèries? No sé si les puc veure o no, aquesta en concret, però realment hauríem d'enfocar-ho que la pedagogia també pels joves i adolescents es pot fer a través de sèries o pel·lícules o literatura o música. Hauríem d'anar també per aquest espai que és el seu, no? De consum cultural. No sé fins a quin punt hi juga un paper important tot el que és el consum cultural.
Clar, és que jo crec que és una societat, sempre als adolescents ha sigut difícil, no? I a l'adolescent, per exemple, és tan complexa perquè hi ha molt patiment amb l'adolescent, s'ha de fer, s'ha de buscar, s'ha de trobar un sentit a la seva vida, etc. Però vivim en una societat molt complexa i amb molts estímuls, no? I una de les qüestions que serveix per poder pensar, per poder reflexionar sobre un mateix, és hi ha d'haver-hi espai mental. Hi ha d'haver-hi espai mental. Si no hi ha espai mental, si continuament són inputs d'aquí i d'allà... on pot anar aprenent un adolescent per gestionar el que sent, el que escolta, el que veu, no?
Uau, sí.
Clar, i jo crec que estaria bé, doncs, aquests espais de... Sí, evidentment, doncs, per sèries, pel que sigui, però també tenir present que és el que... Agustí d'Hipona també deia desenvolupar la paraula interior, no? Necessitem o Virginia Woolf, l'habitació, per poder una mica pensar o sentir què sents, què vols, qui ets, que són preguntes fonamentals amb l'adolescent, no? I a més que es veuen abocat en una societat molt complexa, amb crisis, amb uns valors que... esperem, doncs, que es vagin creant, però que de moment està tot... No pots enfiar-te dels polítics...
Com descontrolat, desendreçat.
Clar, dels que gestionen la banca. Bueno, llavors, això per l'adolescent... L'adolescent, per poder-se... diríem, necessiten com tothom, necessitem, doncs, unes columnes, un apoyar-te.
Clar.
I aquestes columnes també es van fent per aquest aspecte de poder escoltar-te amb un mateix i reflexionar i una mica aquest aspecte crític.
És molt interessant aquesta conversa. Per sort, aquest vespre tindrem l'ocasió d'allargar-la. Convidem a tothom, perquè és l'entrada lliure, com dèiem, a 8:45 del vespre a l'Espai de Paraula, al Centre de Psicologia Clínica i Psicoteràpia, al carrer Sant Pere 32. Teresa, només han de fer que venir, picar la porta i escoltar-te, i llavors potser fins i tot intercanviar paraules. No?
Sí, i que l'espai és limitat, eh? Vull dir que no...
Sí, esclar.
No hi ha...
Que
no és un espai petit, vull dir que no, no hi ha... Quan les places són complertes, s'ha de tancar la porta.
Doncs així ho farem, en qualsevol cas, agraïts de que ens hagis vingut a explicar
a
i a
vosaltres.
Parlar d'aquest tema que és aparentment tan delicat, però que cal conèixer també, com dèiem, la història, i que aquesta tarda us convidem doncs, a seguir-la. Teresa, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. Bona. Nosaltres acabem aquí, demà tornem a la mateixa hora, com sempre. Adéu-siau.